Joan Fito, bona tarda.
Bona tarda.
El Joan Fito ha anat avui a l'Open Day de la Fundació Cruyff, perquè la Gemma no s'enfadi amb els anglicismes. Direm que és la jornada anual de portes obertes de la Fundació Cruyff.
No me enfado, pero pudiéndolo decir en català o en castellà. Ja. No sé por qué lo decimos
cas,
en inglés.
No, en aquest cas no és culpa nostra, perquè la pròpia Fundació ho bateja com a Open Day, però efectivament és una festa anual de portes obertes, per dir-ho així, que plega tots els esportistes, vaja, tots els nens de la Fundació. Per cert, deixa'm dir que és un acte que val la pena anar a veure'l algun cop.
Sí, sí. Més de 700 nens hi havien avui al recinte del complex esportiu de la Marbella. Més enllà d'aquests nens, ha reunit moltes personalitats del món de l'esport, entre les quals hem pogut sentir, ho deies abans, Jordi Cardoner, Jordi Cruyff i l'expresident del Barça, Joan Laporta. Si et sembla, comencem amb Cardoner.
Em sembla.
El vicepresident primer del Barça ha confirmat la notícia que vam explicar aquí, que vam explicar al Tot Costa. El Barça necessita vendre futbolistes per fer incorporacions i quadrar comptes.
Quan nosaltres venem abans de comprar, no tan sols respon a la qüestió econòmica, que evidentment és certa, es necessita realitzar diner per poder pagar i afrontar els pagaments. És a dir, tots els fitxatges es fan a l'inici de l'exercici. Per tant, si ara féssim fitxatges abans d'acabar, hi hauria una duplicitat i s'hagués fet compres dos vegades en vez d'una. Un cop es crea aquesta periodicitat, per lògica també, per al principi tan bàsic de deixar sortir abans d'entrar i per poder planificar també amb més de temps el que són les entrades dels nous jugadors en funció del resultat de la sortida.
Un cop superat el tema econòmic, el primer nom propi sobre la taula, Ernesto Valverde. En aquest cas, Cardoner assegura que en cap moment hi va haver debat al voltant de la figura del tècnic blaugrana.
No, en ningún momento este debate no se ha tenido, por lo tanto es por esto que el presidente dejó muy claro que Valverde era y será el entrenador del FC Barcelona, ¿verdad?
I després de Valverde... Digues.
No, caram, no dic res, ara en parlarem.
I després de Valverde, el següent nom és la direcció esportiva, segons Cardoner, confiança absoluta en la feina primer de Pep Segura i després d'Erika Vidal.
No hay ninguna empresa, ninguna institución que deje o anuncie que no tiene confianza en alguien que está trabajando para ellos. Pep Segura está haciendo un trabajo importante al lado de Erika Vidal y vamos a dejar que trabajen. Y una vez trabajen, luego podemos valorar el resultado de su trabajo. Pero evidentemente tenemos confianza tanto en el entrenador como en la dirección técnica y la secretaría. Están haciendo su trabajo y vamos a dejar que lo acaben.
I per acabar amb Cardoner, li han preguntat en repetides ocasions per Griezmann i Neymar, però no s'ha volgut mollar ni per l'un ni per l'altre.
Bé, déu-n'hi-do el que ha dit el vicepresident primer del Barça de la qüestió de que ell ha plantejat com si estiguéssim a la porta del metro, deixin sortir abans d'entrar. Bé, la Sònia ja va explicar la setmana passada que és una qüestió de quadrar números, de... No ben bé de tresoreria en aquest
exercici.
Cas.
Sí, exacte. Que han de per acabar de quadrar, necessiten aproximadament, o com a mínim s'ha marcat aquest repte, vendre per uns 70 milions d'euros, que sembla difícil perquè han de ser dues vendes importants, però tenen fixat aquest objectiu.
El cas és que aquesta informació... unida a una altra que ens va explicar el Xavi Campos aquí fa uns dies, que un cop decidida la continuïtat de Valverde, que ara en parlarem, l'objectiu era vendre abans de fitxar, s'està complint. És a dir, de moment tenim un parell d'operacions que sapiguem que estan pendents, però hi ha com un stand-by general al Barça a l'espera que comencin a sortir jugadors.
Però és que vendre jugadors ara pel Barça no és fàcil.
No,
en primer lloc, perquè tothom sap que tu vols vendre i que necessites aquests diners per fitxar en Griezmann i De Ligt. Els clubs ho saben i al final els jugadors que han de marxar no volen marxar i, per tant, si marxen, serà guanyant diners. I un jugador que hagi de ser traspassat, el que farà serà escollir ell l'equip, parlar amb l'equip i dir-li, escolta, tu pagaràs tant, que segur que seran menys del que el Barça voldrà. Però si arriba una oferta més o menys de 100, doncs el Barça l'haurà d'acceptar perquè necessita diners.
Sí, sí.
Por hablar de casos concretos y no generalizar, que a veces se entiende mejor. Por ejemplo, uno de los jugadores por los que el Barça puede obtener bastante dinero es por Coutinho. Para que al Barça le salga rentable estamos hablando de
95 o 100 milions.
Una cosa així, és una mica
sí, és que em sembla que en el cas de Coutinho és simplement que marxi i no perdis molts calés, perquè rendible és molt difícil que t'acabi sortint.
¿Quién va a pagar esa cantidad, ese dineral, 95 o 100 millones por Coutinho esta temporada? A no ser que ahora resulta que haga una Copa América espectacular i de repente alguien diga, coño, Coutinho.
Claro, no, és que això no és menor. En el cas de Coutinho jo crec que precisament el que no t'interessa és vendre l'ara. Perquè pitjor, menys diners que val ara no valdrà. Si, com diu la Gemma, se'ns apareix la verge i fot quatre partits collonuts a la Copa Amèrica, bingo, agost, mai millor dir.
Jo crec que en el cas de Coutinho el Barça va tenir mala sort amb l'ascensió del Chelsea. Jo crec que el Chelsea el tenia bastant fet per incorporar-lo com a substitut de Hazard i el tema de l'ascensió ha fet que no el puguin fitxar.
Pero otro caso, por ejemplo, el de Umtiti también. Estamos en lo mismo. ¿Quién te va a fichar a un jugador que sabe que está lesionado, que tiene la rodilla mal, que claro, es peligroso claro, porque se puede trancar en cualquier momento?
Umtiti no puede ser la guerra.
Es que es lo de, sí, sí, quieren vender y muy bien, está todo en stand-by y todo está, pero es lo de, tienen que hilar muy fino porque por los jugadores, por los que podrían, en teoría, sacar dinero, no lo veo tan fácil.
El que passa que pot ser que t'aparegui alguna venda que no preveies, com la que parlàvem aquesta setmana aquí al Toc Costa de Semedo, que tu no la tenies prevista i de cop dius, mira, doncs per aquest jugador, que segurament jo no me'n desfaria...
Sí, però es vestir un santo para desvestir otro, eh?
Ja, des del punt de vista... Sí.
La clàusula és de 100, no, de Semedo?
La clàusula és de 100 sí. I el que ens va explicar aquí el Saburris, que el Barça per 50 milions d'euros el vendria.
Val, perquè durant unes hores vaig sentir que el Barça volia la clàusula, dic.
Sí, home.
I te'n donen menys i també el vens, eh?
Sí, sí, exacte. És el que anava a dir, que el Barça, en posició forta, de moment el que ha dit és són 50 milions d'euros, d'aquí un parell de setmanes, potser per 35, també el ven. Que és el que deia la Gemma, que acabes desvestint un sant per vestir-ne un altre, però és veritat que a nivell de quadrar comptes sí que... Una altra cosa és esportivament, però a nivell de quadrar comptes sí que surt bastant...
Ja que la Gemma ha posat noms, quan estava parlant de l'exemple anterior, que no he posat cap nom, ara estava pensant en Rakitic, per exemple, que és un jugador que molta gent pot pensar que podries treure 70 milions, al final deixa de ser subcampió del món, un jugador important del Barça, titular, però bueno, però té més de 30 anys, i si i Rakitic no vol marxar, vull que si algun dia decideix marxar serà cobrant molts diners. Llavors què farà? Pues parlarà amb l'equip X que el vulgui fitxar i dirà, tu no et preocupis que per 40 jo surto del Barça.
Però és que el tema
però
és que...
Però per 40 milions, a mi ja em sembla una bona venda, Rakitic.
És que si vens a Rakitic, si vens a Rakitic serà per 40 milions.
Primer l'has de convèncer i segon, ja en el cas fantàstic, l'has de convèncer abans del 30 de juny, cosa que sembla inviable. Per tant, aquí tens el...
No sé, yo les deseo mucha suerte a los que tengan que hacer frente a las operaciones, porque te paras a pensar nombre por nombre, no parece tan fácil sacar mucho dinero.
¿Cuál es para Dembélé? Que, té, que és molt jove, que té marcat...
A priori no hauria de ser transferible.
No enfades a la Sònia.
No, bàsicament perquè, més enllà, si acabes fitxant Griezmann i et vens Dembélé, tornaràs a tenir el mateix problema, que hauràs de fitxar un altre davanter, perquè el que necessites és que la banqueta Valverde miri i trobi alguna cosa.
Si fitxes Griezmann i un nou, no fa falta Dembélé. De fet, si fitxes Griezmann, no fa falta Dembélé.
No, si fitxes Griezmann i un nou, en podem parlar. Si tu només fitxes Griezmann... Si mires a la banqueta i no tens res, que és el que li ha passat aquest any a Valverde, que en el moment clau Dembélé estava lesionat i mirava la banqueta i tenia Malcolm.
I el tenia sense rodar.
Tu no vendries per 100 milions a Dembélé?
Per 100? Jo per 100 no.
Al Prat. Ara no obrirem el debat amb la Sònia perquè seria infinit i ja tinc aquí el Kilian.